guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, us volem parlar d'una de les plantes amb més tradició a la nostra cultura.
I quin és?
Fa temps que es cultiva. I també és una de les que més pes econòmic té. Si teniu prou amb aquestes pistes, us direm que és, evidentment, la vinya.
Ah, carai, la vinya. Home, i tant, aquí en tenim molta, eh? A Catalunya, en general, n'hi ha moltíssima.
N'hi ha moltíssima, i tota l'art mediterrani, en principi, són els grans productors, en aquest cas, de raïm i de vi, per tant, grans cultius d'aquesta planta. Però li anem a donar un toc botànic, ja que parlem de plantes. Després ja parlarem de varietats i ja parlarem de vins i temes, però de moment anem a donar-li la primera entrada botànica per posar-nos en situació, perquè segurament que sorprendrà que la vinya es classifica en el món vegetal com una liana semillanyosa.
Ah, carai!
Una liana, eh?
No és un arbre.
No és un arbre. Vindria a ser una liana arbustiva semillanyosa, podríem dir. Perquè, clar, si heu vist els ceps, que és la planta, com si diguéssim, la part de baix sí que té material llenyós, té lignina, està lignificada, però la part de dalt, les fulles, les branques, els branquillons, és el que van enfilant-se com a planta enfiladissa.
Exacte.
No? Doncs aquesta liana, que és la vinya, pot arribar a enfilar-se fins a 20 a 30 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do.
El tronc de baix, la part llenyosa, es pot arribar a engruixir fins als 40 centímetres, és a dir, dos pams, en aquells ceps centenaris o més que centenaris, aquells ceps vell. El seu nom científic és Vitis vinifera. Ja ens diu,
Una mica sí, no? Ja ens apunta que farem vi.
Ja ens apunta que farem vi. I com altres varietats cultivades, el seu origen, evidentment, l'hem de trobar a la seva cosina germana asilvestrada. És a dir, la Vitis vinifera, subespècie silvestris. El gènere, aquest Vitis, ja sabem que els noms científics el composen el gènere i l'espècie, el gènere Vitis, té unes 60 espècies representades arreu del món. La gran part de distribució, podríem dir, eurasiàtica, entre Europa i Àsia, però també la trobem present a Amèrica del Nord, alguns gèneres. La planta, com hem dit abans, també es coneix com a ceps. Ara dinem uns quants noms que a mi em semblen molt macos. Som catalans, sobretot. Les fulles s'anomenen pàmpols.
Sí.
El pàmpol de la fulla, que tenen forma lobular, de lòbuls, però la vora és dentada. Té petites dents, com una forma de serra, petita serra. Aquestes fulles poden superar els 20 centímetres d'ample.
Sí, sí, són fulles molt
grans,
amples. Són tipus les de morera, que també són així molt grans.
Només que recordeu la imatge d'Eva, tot el que ocupava la fulla de vinya, aquest pàmpol. A les branques tendres hi trobarem els circells.
Què són els circells?
Els circells són unes prolongacions que són les que es van aferrant a altres plantes, a reixes, a malles, i les que ajuden a la planta a anar trepant i anar-se enfilant. Els que fan que la vinya sigui una liana, bàsicament.
Exacte, no? Que es pugui anar escampant.
Estenent per parets, per reixes, etc. El fruit és el raïm, el gra de raïm, però els raïms s'agrupa en gutims, que és una altra paraula xula, de gutims. Pàmpols, circells i gutims. Imagineu...
Vocabulari de la vinya,
Aquests tres, La vinya floreix aproximadament al final de primavera, entre maig i juny. I al principi d'estiu es desenvolupen els fruits, els raïms, i maduren al final d'estiu, principis de setembre.
Que és quan fem la barema, no?
Que és quan fem la barenya, la barema. No sé si us sorprendrà, ho heu vist o no ho heu vist, la vinya és una espècie caducifòlia. És a dir, li cauen les fulles. És molt agradable o molt maco veure totes les vinyes a l'octubre, sobretot i novembre, les grans extensions, Empordà, Penedès, La Rioja, com va canviant de color, es va envermellint, es va agafant tonalitats vermelloses i granates. És molt maco. I és una espècie adaptada totalment al clima mediterrani, tant a Mediterrani costaner com a Mediterrani continental. perquè si ens fixem en la Vall de l'Ebre, la Ribera del Duero, la Manxa, Albacete, tot això són vinyes adaptades més a continentalitat, sobretot en temperatura. En aigua això ho hem canviat una miqueta, perquè moltes vinyes les hem passat de secar a regadiu. La vinya era un cultiu de secar, evidentment, però com ja sabem que volem
la mà de l'home a vegades,
i que no pateixin o que visquin en llocs que fa més sequera de lo normal i a lo millor que no podrien viure, doncs aleshores és de rec. L'origen de la vinya l'hem de cercar al pròxim Orient, entre Armènia, nord de l'Iran i tota la zona de Mesopotàmia. O sigui, no descobrim, perquè moltes espècies provenen d'allà, per exemple, tot el que és el blat i totes les llegums i por ahí, podríem dir que és un pol, o era un pol de biodiversitat. Per què? Perquè estar en aquella zona va permetre a la vegetació refugiar-se a les llargues èpoques glacials. Era un lloc de refugi cap al sud, que no els afectaven les olors, a partir d'aquí es van poder desenvolupar. Quan la glaciació reculava, aleshores la vegetació tornava a progressar o tornava a conquerir territoris. També s'han citat poblacions als valls de Tien Shan a l'Àsia, també. I clar, ja coneixem que aquella zona de Mesopotàmia va ser precisament on l'ésser humà va domesticar les plantes per fer-ne cultius.
Sí, exacte.
Tot va començar allà, també. Així, en el cas de la vinya, les primeres senyals com a planta cultivada daten ni més ni menys que fa 5.000 anys enrere.
Déu-n'hi-do, ens hem de remuntar molt enrere.
O sigui, els 2.000 i pico anys que portem, més els 3.000 anys abans de Crist afegits, després, aquest cultiu es va estendre a tota la conca mediterrània, europea, africana i, finalment, Amèrica, també. La vinya també es cultiva a Amèrica.
I a Catalunya com hi va arribar?
Doncs mira, va arribar, podríem dir que va arribar, mira, ho estic veient per la finestra on va arribar. Perquè en el cas de Catalunya la vinya va ser introduïda al voltant del segle IV abans de Crist per Empúries.
Ah, carai, ven aquí a prop nostre.
Clar, van entrar gràcies als fenicis, els grecs, i serà, de fet, després l'imperi romà, la societat que n'estén el cultiu arreu del seu imperi, podríem dir, tota la vora de la Mediterrània i Àfrica, bàsicament, i també nord d'Europa. No oblidem que a l'època romana i després l'època medieval hi va haver un òptim climàtic que va fer que la vinya també es pogués cultivar molt al nord, centre, nord d'Europa, inclús Anglaterra, per tant, inclús a latituds més al nord del que s'ha cultivat després. Evidentment, el tresor de la vinya és el raïm, que es consumeix com a fruita o bé majoritàriament com a vi i derivats.
Exacte.
Dues xifres. Europa consumeix anualment prop de 2 milions de tones de raïm com a fruita.
Déu-n'hi-do.
O suc. Com a fruita. I fins a 25 milions de tones de raïm per producció de vins i derivats.
Per tant, aquí el raïm com a raïm ens el mengem poc.
Ens el mengem poc. Ens el bevem, bàsicament.
Ens el bevem,
els
sí.
Derivats,
i
ens preferim
el vi.
Ens el bevem, com aquell que deia que menos lejía, pero de todo. Pues el raïm ens el bevem, bàsicament. I a la península Ibèrica es cultiven principalment les següents varietats de raïm. Anirem a citar unes quantes, D'entre negres, de varietats negres, tenim l'ull de llebre, el que en castellà se'n diu tempranillo. És la reina, és la planta gairebé tot el país i rep diferents noms, com hem dit. La garnatxa negra, que històricament està molt estesa i ha viscut un renaixement, gràcies sobretot als vins del Priorat, el Montsant i de Gredos.
Home, aquesta se'n sent molt a parlar, de la garnatxa.
Molt, molt, molt. La varietat Bobal, que predomina la zona d'Utiel-Requena, a València i la Manxa, és la segona varietat negra més plantada arreu d'Espanya. El Monestrell, que és típic del sud-est, de Jumilla, Iecla i Alacant, és una varietat molt resistent a la sequera, que comentàvem abans. I la Mencia, és la varietat d'Estrella del nord-est, o sigui, els negres del Bierzo i de Galícia, d'aquella zona.
Tot això eren varietats negres, les tintes, no?
Exacte.
Anem a les varietats blanques.
Doncs mira, Espanya té la varietat blanca més plantada al món per superfície. És el que planta més nivell de vi blanc. Vi negre, per exemple, tota la part de Bordeus, de França i Itàlia també es planta molt vinya per fer vi negre. La varietat Airén, que ocupa grans extensions de Castella, la Manxa, que abans també s'utilitzava per brandi o vi a granel. El Verdejo, que és la gran nominadora, per exemple, dels blancs de Rueda, l'Albariño, que són de les Ries Baixes, de Galícia, el Macabeu, és fonamental, sobretot per a l'elaboració del cava. Aquesta varietat també se'n diu Viure. El Palomino, que no és aquell que imitaven el de la tele, sinó que és la base dels vins de Xerès, el Xerri. I el Xerelo i Parellada, juntament amb el Bacabeu, que també formen el trident clàssic del cava, de la D.O. Cava i dels escumosos.
Tot això són les varietats del vi, dels ceps.
Dels ceps.
Però aquí la vinya ha tingut molta història, sí. I també història una mica tràgica,
no? Exacte, no tots són flors i violes, i ara anirem a explicar una mica la cara B.
Som-hi.
La cara B, la cara gore d'aquesta història, la deixem a la filoxera. Filoxera va ser un insecte minúscul. És la Dactylosphaera vitifoliae. Això ja, si parlem de vitis, l'espècie ja va més relacionada.
Ja va relacionat, sí.
És un insecte similar a un pugó, originari d'Amèrica del Nord, que s'alimenta de la saba de la vinya. La història que és que a finals del segle XIX es va convertir en la plaga més devastadora de la història de la viticultura mundial, posant gairebé l'extinció les vinyes d'Europa, els ceps.
Déu-n'hi-do, va afectar tota Europa, la filoxera.
Tota Europa. Aquest insecte ha atacat tant les fulles com les arrels, però és a les arrels on causa el dany més mortal, més important, ja que les mossega. Les mossega, provoca ferides, que a les plantes les ferides també se'ls infecten, per bé per bacteris o bé per fongs, tal com ens passa a nosaltres. Si tu fas una ferida a la planta, si tu podes un arbre i el podes malament, t'entren patògens. Doncs l'insecte feia mossegadetes i per aquelles ferides entraven bacteris, fongs i virus. I per tant impedien que la planta absorbeixi aigua i nutrients, i per tant no tenien defenses naturals i es morien en pocs anys.
Per tant era un insecte que anava fent feineta aquí amb petites ferides, però que acabava matant la planta.
Oh, i tant. Mira, Europa va arribar l'any 1863 i Europa el 1879. Va destruir entre el 60 i el 90% de les vinyes d'arreu d'Europa. I, per exemple, a França, que eren uns països que es produïa més vi en aquella època, la producció va passar de 84 milions d'hectolitres a 23 en pocs anys.
O sigui, una quarta part, quasi.
Ruïna de moltes famílies pageses, pobresa, migracions. Com es va perdre el camp, la gent va migrar cap a les ciutats, industrialitzades, va emigrar també cap a Amèrica, molta gent, canvi de paisatge i patrimoni, moltes varietats locals van desaparèixer per sempre, moltes feixes, allò de que hi havia en parets de pedra seca, es van perdre, ara els boscos són testimonis, moltes vegades quan es crema un bosc i després d'un incendi surten totes aquelles feixes que havien hagut plantacions de vinya, no? Ara, hi va haver-hi una solució.
A veure, quina va ser aquesta solució?
El peu americà. No és pas el peu d'en Donald Trump, va ser, després d'intentar mètodes desesperats, com inundar les vinyes, enterrar, es va descobrir que les arrels de les vinyes americanes eren immunes a l'insecte.
Ah, carai. O sigui, la filoxera no els hi afecta.
No els hi afectava. Perquè com era pròpia d'allà, havien agafat resistència, no els hi afectava i eren resistents. La solució definitiva va ser l'empel. Es planta una arrel de vinya americana al peu sobre una varietat europea desitjada. I aleshores, d'aquesta manera, la part subterrània resisteix aquest embat de l'insecte, aquests efectes de l'insecte, i la part aèria produeix raïm de qualitat sempre.
Per tant, una bona solució, no?
Una bona solució. Aquí, diguem que només van resistir certes varietats que vivien, per exemple, sols molt sorrencs o molts pobres on l'insecte no podia viure bé, no podia viure, aleshores aquelles vinyes van sobreviure. Però van ser molt, molt poquetes, i aquestes vinyes s'anomenen vins de peu francès o vins prefiloxèrics.
Perquè ara ja totes les vinyes, a part d'aquestes que han sobreviscut, ja tenen el peu americà.
Exacte, totes tenen el peu americà, totes estan empaltades i en principi totes són resistents a l'atac d'aquest insecte a la filoxera.
Fins que arribi un altre insecte.
Fins que arribi un altre insecte, perquè, per exemple, ens estem trobant amb moltes plagues que sí que eren resistents, però...
Però encara ja no.
Ja no.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per descobrir-nos totes les varietats del vi, totes les parts d'aquesta planta que hem descobert que és una liana.
És una liana semillenyosa, Circells, pàmpols i gotims. I en castellà hi ha una paraula molt xula, que és el sarmiento. Els sarmientos, allò que les branquetes que queden seques de les vinyes quan es poden, que senyors, si teniu una vinya i teniu sarmientos secs, feu servir per fer costelletes a la brasa, costelletes de xai, que és amb el millor que es poden fer.
Ah, mira, els hi dona així un gustet. Doncs...
un gust molt especial.
Doncs acabem amb aquest truc culinari. Moltes gràcies, Sergi.
A reveure, que vagi molt bé.